temporada al Palau, i a la Vuelta Remco Evenepoel es va imposar la 14a etapa sense canvis a la general. Sepp Kuss manté el mallot i l'avantatge de més d'un minut respecte al segon classificat. Avui 15a etapa entre Pamplona i Lecumberri de mitja muntanya i amb tres ports.
Gràcies, Pol. Han sonat els senyals horaris de les 9 del matí. I, per tant, saludem també a aquesta hora el nostre meteoròleg, el Martí Oliveres. Què tal, Martí? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Bon dia a tothom.
T'he de preguntar per dos dies consecutius i per el possible canvi de rasant de les temperatures. Primer, avui, sí, òbviament, i demà, que és la diada, molta gent tornant en operació tornada i, òbviament, actes per tot el país i la manifestació. Per tant, ens interessa si ha de ploure, si ha d'haver-hi algun tipus d'efecte en les temperatures, tant avui com demà.
Perfecte, doncs anem per parts. Avui una vigília de la Diada Nacional de Catalunya, un diumenge tranquil, de fet, pràcticament calcat. Podríem agafar el mapa de sol d'alguns núvols poc importants d'ahir i posar-lo en aquest diumenge, que no ens ha de portar novetats. Calor d'estiu al migdia, tot i que ja sigui 10 de setembre, podria ser perfectament un 10-15 d'agost, temperatures altes, poden arribar als 33-34, potser 35 graus encara a les comarques de Ponent, déu-n'hi-do, calor forta, havent dinat, i també una mica de sensació d'aixafogor a la costa. Venim d'una nit que s'està descansant bé ja també a les grans ciutats, s'està refrescant, les nits són més llargues, més fresques a l'interior, al Pirineu, i la setmana que ve aquest descens de la temperatura s'anirà consolidant, sobretot dimarts, dimecres, dijous, notarem un ambient més fresc, una mica més de setembre, però avui encara, insistim, calor també demà, per tant, Diada Nacional de Catalunya amb calor intensa, màniga curta, tot i que veurem un cel una mica més tapat, més enterbolit, si plou a la tarda cap a l'Alt Pirineu i a la zona del Pla de Lleida Terres de l'Ebre es pot escapar alguna gota. Fenòmens molt testimonials, però sí que comença a canviar una mica el temps demà, sense parlar d'una diada complicada ni molt menys, no ha de ploure a Barcelona, un cel mig ennuvolat, enterbolit, temperatures semblants, poden baixar ja una mica amb aquest cel més tapat, esperant canvis més significatius de cara a la setmana que ve. Ho anirem seguint.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
I dos.
RAC 1. En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu, perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història? Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Has pujat als cims més alts, has corregut més que ningú. Has... no? Què esperes? A partir del dijous 7 vin al nou Wala de Sant Pere de Ribes. Running, muntanya, ciclisme i molt més. I la roba més Wala! De North Face, Adidas, Nike, Wala! A la Rambla del Garraf. 10 euros de regal en la primera compra. Condicions a la botiga. Obrim diumenges i festius.
Ja han començat les classes dels fills. I ara ens demanen des de l'escola unes llibretes, retoladors i carpetes extra.
Cap problema. Aprofitem per anar a Servei Estació, on podem utilitzar el val escolar. I a més, de pas, comprem un uler per a la cuina i unes caixes per posar ordre als armaris. Servei Estació, la botiga que té de tot i per a tothom. Al carrer Aragó 270 de Barcelona. Avui, obert de 12 a 8 del vespre.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 4 minuts.
España ha puesto a disposición de Marruecos tanto sus capacidades de rescate como su capacidad de reconstrucción. Lo importante es salvar el mayor número de víctimas posibles.
Y al final avui hem pogut agafar ruta cap aquí, cap als Atles, i hem passat per pobles que estan afectats, i tota la carretera també pedres, alguns pals d'electricitat.
Amb l'amnistia com a punt de partida, i a partir d'aquí iniciar una segona fase de negociació amb l'Estat que centri en la qüestió de fons del conflicte polític, que no és cap altre que Catalunya vol decidir el seu futur.
Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, us saludem per primera vegada des de TV3, Televisió de Catalunya.
Les 9 i 5 minuts, doncs bé, aquest so que estàvem sentint ara, algunes de les veus de l'actualitat que tancàvem amb en Joan Pere, amb aquesta imatge que tots tenim a la retina, que és la salutació, la primera, avui fa 40 anys de Televisió de Catalunya. Què tal, Antonio Baños, bon dia.
Que no m'agrada que siguin 40, eh? Perquè jo me'n recordo...
Si vols intentar fer alguna cosa per impedir-ho...
No, ara mateix no tinc disposició tècnica per fer-ho, però...
Estic treballant en ella. Com estàs, Antonio?
Jo, no, que me'n recordo, el del Pere, el Joan Pere me'n recordo, però me'n recordo molt la primera pel·lícula que van posar, que era Zulu.
Que era què?
Zulu.
Zulu era.
Amanecer Zulu en castellà. I jo, clar, com era un criu, la vaig veure... I es veu que el president Pujol va pensar que era una bona pel·lícula perquè era la lluita contra l'imperialisme britànic dels Zulus. Mm. I hi havia ahí com mensaje.
Està bé. Ho teniu al cap, això? Bueno,
no,
clar, la Sara González...
La Sara González no hi era, però vaja, l'hem vist aquest vídeo unes quantes vegades, no?
Sí, i tant.
Tot bé, Sara?
Tot bé, tot perfecte.
Retorna a la normalitat o no has fet vacances?
Sí, vaig començar les vacances tard, el 14 d'agost, i encara estic allò a mig gas.
Has arribat al moment clau, perquè vaja, no només amb la qüestió de, evidentment, del terratrèmol, que ara de seguida en parlarem, a l'Armenteres ja el tenim a Marràqueix, sinó també per la proximitat de la Diada.
Per la Diada demà, tots tornem.
I que ja en parlarem, efectivament. Sí, sí. Milagros Pérez Loiva, com estàs?
Què tal? Bon dia.
Bon dia. Ha aprovat bé l'estiu també, o no?
Molt, fantàsticament bé.
I també ens acompanya, ben retrobat, el Josep Lluís Martí. Com estàs, Josep Lluís?
Molt bé, bon dia.
Una jornada que, evidentment, haurem d'estar pendents, ara anirem fins al Marroc, també de l'anàlisi d'aquest tema que ens té marcant l'agenda política, que és l'amnistia, que tothom diu la seva, que ningú sap ben bé si és constitucional o no ho és, si es pot aplicar o no, si sortiran els jutges a prohibir-ho o no. Bé, ja en parlarem. A qui ha d'afectar? Bé, d'aquí una estona també ho abordarem. A aquesta hora del matí, a les 9 i 7, deixeu-me saludar el Jordi Armenteres, que el tenim precisament al Marroc, i ha arribat fa unes quantes hores, per seguir el que ara mateix són les, diguem-ne, les hores crítiques per la trobada de supervivents. No sé si hi ha alguna actualització, Jordi, de les dades que apuntaves ja a les 8 del matí sobre les víctimes mortals d'aquest terratrèmol terrible, el pitjor en un segle al Marroc.
Hola, bon dia de nou, Xavi. No hi ha actualització, donàvem les dades, de fet, ja des de les 7 del matí. L'última actualització del Ministeri de l'Interior apunta 2.012 víctimes mortals i 2.060 ferits, però jo aquest detall, tu el remarcaves molt a les 8 del matí, dels 2.000 ferits reconeguts, n'hi ha 1.400 que es troben en situació crítica, per tant que estan ingressats en hospitals, i òbviament la saturació dels hospitals és una de les evidències després d'aquest terratrèmol. I encara un altre detall, si ens mirem bé les xifres de totes les zones on, si se'm permet la frivolitat, on apareixen els morts en aquests moments, sí que és veritat que la província que queda just per sota de Marràqueix concentra la majoria de les víctimes, més de 1.200, la zona de l'Oest 500, la zona de l'Est 200, però tenim una zona que és la de l'epicentre, de la qual n'hi ha molt poques dades. I si hi ha molt poques dades és que hi ha llocs on encara no s'hi ha pogut arribar i és on, evidentment, s'ha emportat la pitjor part.
Diríem que és la zona d'Alhausa, que és el centre on s'han portat, crec que són 1.300 de les 2.000 víctimes, que és aquesta província molt muntanyosa, de les muntanyes de l'Atlas, que està formada per molts petits municipis d'aquests que hem vist tots, no només aquests dies, sinó que tenim al cap de les cases de fang, no?
Sí, exactament, de les cases d'argila, d'aquells pobles butòlics que més han aparegut retratats en moltes pel·lícules. L'Aldecoa avui a La Vanguardia ho explica perfectíssimament, i que en aquests moments d'alguns llocs hi ha algunes informacions que apunten que aquests pobles han desaparegut, que eren cases d'argila, les cases de fang, s'han convertit en muntanyetes amb runa i amb el que hi havia dins de les cases, llocs on encara els serveis d'emergència no hi han pogut arribar, i ja es veurà què passarà. A veure, aquí hi ha una cosa evident, que estem parlant del terratrèmol de Marràqueix. En aquests moments us parlo des de la plaça de Jamal Fna, que és al final la plaça més coneguda de tot el Marroc, que és el gran centre turístic del Marroc, és la típica plaça que és el primer que trepitges cada cop que vens a fer turisme aquí, i que és un típic lloc on els catalans hi hem parat aquí unes quantes vegades, aquí hi ha vida normal en aquests moments. Mm-hmm. O sigui, no hi ha les serps aquelles que aixequen amb la música, no hi són en aquests moments. Em consta que ahir la nit sí que hi eren, però vaja, hi ha les tendes, aquells restaurants que hi ha parats a la plaça, en aquests moments tancats. Gent dormint al carrer, perquè aquesta és la realitat de Marràqueix. La gent per por a tornar a casa seva, no perquè la seva vivenda estigui danyada, perquè Marràqueix està molt sencer, a banda d'alguns edificis de la Medina i una part de la muralla. Però la ciutat, aquesta ciutat, Marràqueix, s'aguanta molt bé en comparació amb tot el que ha passat al sud, i que és on intentarem arribar a partir d'aquí al llarg del matí i anar-ho explicant.
Jordi,
aquesta plaça en aquests moments és això.
Ara que deies Marràqueix intentant tornar a la normalitat, però que hi ha hagut milers de persones dormint als carrers per por, no només a les rèpliques, sinó perquè les estructures d'algunes cases, potser encara que no ho sembli, puguin esfondrar-se, la por, diguem-ne, que els manté al carrer, hi ha habilitada alguna cosa de les autoritats? És a dir, una zona segura, alguna zona que els serveixi a tota aquesta gent que o bé no tenen casa ja perquè ha quedat destruïda, o bé tenen por de tornar-hi?
No en tenim cap mena de constància que s'hagi creat algun camp d'ajuda, alguna zona d'atenció. Sí que és veritat que hi ha crides governamentals que s'ha de fer el que calgui per poder ajudar tota aquesta gent. De fet, fins i tot el rei del país, Mohamed VI, ha obert una línia de crèdit perquè hi pugui haver donacions per ajudar a tota aquesta gent, però la realitat és que aquesta ajuda no és palpable al carrer. La gent on dorm als vorals de les carreteres. Marràqueix és una ciutat d'aquelles circulars on hi ha tot de rondes. Llavors, totes aquestes rondes al llarg de la nit han estat plenes de gent dormint amb mantes al carrer. La temperatura, a veure, no era freda, una mica fresca, 18 graus, vull dir, amb una mica de jaqueteta es podia passar bé al carrer, no? Fred no en fa en aquests moments. Doncs es dorm o els vorals o les esplanades, que habitualment s'utilitzen com a pàrquing. És aquesta imatge que et relatava a les 8 del matí, Xavi. Mm-hmm. Estava en una esplanada que eren tres camps de futbol, plena de cotxes, i la gent dormia fora dels cotxes. Algú sí que estava dintre el cotxe, però hi havia molta gent dormint fora dels cotxes. I una imatge que canvia molt del Marroc, el que ens va, a mi em va sorprendre molt ahir a la nit. Al final, el Marroc i en general els països àrabs són uns països on les dones desapareixen durant la nit, on no hi ha mai cap dona al carrer durant la nit, i és una ciutat conquerida, diríem, només pels homes, per un tema cultural, aquí tothom s'ho sap. Què passava ahir a la nit? Que hi havia grups de dones per tot arreu. Grups de dones que fins i tot quan dormien en aquests parcs, les dones dormien a una banda i els homes dormien a una altra. O sigui, a vegades no sabies quines unitats familiars hi havia parlant en plata, no? Mm. I aquesta és la por de no tornar a casa teva, tot i que sí que és veritat, i ho dèiem abans també, no hem notat rèpliques aquesta matinada.
Crec que tots estarem d'acord, i ara de seguida ho comentarem també en tertúlia i amb algun altre periodista que també és expert en la zona, que coneix perfectament, que no és només ara les xifres de morts, que són moltíssimes, que és altíssim, és un dels grans desastres naturals de les últimes dècades al Marroc, sinó el pas que ve després. La reconstrucció, perquè si tota aquesta gent té por de tornar a casa seva és perquè tenen por que les estructures de casa seva no estiguin segures. Com es farà aquesta reconstrucció? Quines ajudes arribaran? Quina capacitat tindrà el Marroc, que és un estat amb dèficit infraestructural, que té, com d'altres llocs, com a Turquia vam veure, problemes de corrupcions i corrupteles al seu interior? Com es gestionarà l'ajuda exterior que pugui arribar? Perquè hi ha una pila de gent i una pila de governs que volen ajudar. Com es farà això? Serà la gran pregunta dels pròxims dies. Abans citaves Armenteres, el corresponsal de La Vanguardia a l'Àfrica, el Xavier Aldecoa. Home, ja que ha sonat la campana, deixa'm el saludar. Què tal, Aldecoa? Bon dia.
Què tal, com esteu?
Ja ets a Marràqueix, tu també,
Sí, sí, sí. Ja estem per aquí, a veure si podem tirar. Jo estic a punt, ja amb el cotxe encès, per tirar cap a baix, perquè jo crec que és important, no, ho deia Armenteres, trobar aquestes zones, sobretot muntanyoses, que s'han vist molt afectades, i més que l'epicentre, que està a Igil, que és una zona d'uns 82 quilòmetres del sud de Marràqueix. Jo et diria que és més important trobar quina és la zona zero, és a dir, la zona més afectada per la destrucció. A vegades no coincideix, a vegades l'epicentre és en un lloc però no està tan habitat, i això fa que l'impacte de desastre, de les morts, de la destrucció, sigui més gran en un lloc més apartat. Com deia a l'Armenteres, no hi ha moltes dades d'algunes zones que probablement estiguin molt afectades, així que me'n vaig cap allà a veure si trobo aquesta situació, que segons el que em comenten, lamentablement ens la trobarem. Es veu que hi ha viles totalment arrasades, que fins i tot no hi ha ningú en algunes en què han mort un de cada quatre, han mort centenars de veïns, però en algunes altres no hi queda ningú.
Mohamed El Amrani, amb qui parlàvem ahir, que és una de les persones d'origen marroquí que hi ha a Catalunya, que és activista i que té algunes d'aquestes entitats d'ajuda, explicava també fa poques hores que les informacions que li arribaven és que hi havia algun d'aquests pobles que havia mort tothom, que no havia quedat ni un sol supervivent, que algunes de les possibilitats, tenint en compte el relat que feies, que l'Armenteres també ho deia, no?, que avui expliques a La Vanguardia, la composició d'alguns d'aquests pobles, que en alguns casos són molt petits, que estan a la muntanya, que estan molt aïllats, que ja tenen dificultats d'accés a determinades necessitats, que tenen aquestes cases, no sé si dir-la precàries, perquè és una arquitectura al final pròpia, autòctona, però que és obvi que no està preparada per aguantar un terratrèmol de 6.9 o de 7.
Sí, la veritat és que si són llocs on l'impacte és molt gran, són llocs, és veritat, que potser no ens hem d'imaginar unes grans ciutats com Marrakeix, però sí que són llocs bastant poblats en alguns casos, i són viles fetes d'argila, de pedra, on l'impacte ha estat enorme. Jo crec que en aquestes situacions sí que veurem una destrucció gran. I és que hem de pensar, ara deien, no, aquest estat d'escala 6,8, xifra que és més o menys exacta, però l'anterior més greu, que va ser de 5,2, va provocar 15.000 morts. O sigui que les xifres que, evidentment, tothom anem dient que són provisionals, que són ara mateix de 2.000, una mica més de 2.000, ara deia 1.300 dels 2.000 ferits molt greus, però és que segurament aquesta xifra ha d'augmentar, perquè si ens basem en l'experiència i en el desastre més greu que hi ha hagut fins ara, les xifres són molt superiors, queden molts dies i lamentablement em sembla que ho veurem, però i aquestes construccions que deia Xavi, tan fràgils en alguns casos, tan tradicionals, però a la vegada no estan preparades per un sotrac com el que s'ha vist el divendres a la nit, fa lamentar que les pèrdues humanes continuen pujant i bastant.
Deixa'm preguntar-te una última cosa, ara que també ho dèiem amb l'Armenteres, i et deixo anar cap a l'Atlas, que és la feina que l'Aldeco ha de fer en les pròximes hores. No sé si has tingut l'ocasió ja de passejar per Marràqueix, si la percepció que té l'Armenteres, que és que ha aguantat prou bé, es correspon, si hi ha... recordem que és la ciutat més turística, diria, del Marroc, en una zona històrica reconeguda per la UNESCO. Has pogut veure grans danys en edificis que siguin importants, que siguin d'aquesta zona de la Medina?
Sí, bueno, veus a esquerda, jo ara mateix ja estic davant d'un edifici bastant nou i està ple absolutament d'esquerres, els vidres sí que han aguantat, però ahir passejava per la Yamalefna, la plaça més famosa, on està l'Armenteres, també per la Medina, el Cabaix, i allà sí que veies també esquerdes, i com una mena de rierols de pedres al costat dels murs, alguns tendalls de les botigues havien caigut, i sobretot aquesta aroma de por que sobrevolava a l'ambient, aquestes centenars i centenars de persones que dormien o que almenys descansaven en aquelles hores a les places, als carrers, fins i tot alguns dintre dels cotxes, i això sí que ho veies, però estranyament a la plaça Yamalefna sí que vas notar aquesta normalitat que parlava, de la que parlava l'Armenteres, veies a turistes menjant als puestos del carrer, als llocs on es fan sucs, també gent local, fins i tot alguna gent fent malabars o fent música, una normalitat estranya que contrastava amb aquesta por que veies girant el cap i veient que hi havia gent desplegada pels carrers i fins i tot en alguns casos algunes torres on veies a bombers traient cascots i pedres i la runa, o sigui, era unes dues imatges d'una ciutat molt turística, una ciutat que és cert és el cor turístic del Marroc i al costat unes esquerdes, unes cicatrius del desastre que ha viscut aquesta regió.
Xavier Aldecoa, moltíssimes gràcies per explicar-nos el que estàs veient des de Marràqueix. Et seguim, evidentment, en la teva visita també a les muntanyes de l'Atlas, amb aquests edificis, aquests pobles que sembla que han quedat arrasats pel terratrèmol d'ahir. Una abraçada, Xavi, fins ara.
Una abraçada.
Quedes aquí a Armenteres uns instants. Queden 10 minuts per arribar a 2:15 del matí. De seguida m'agradarà sentir l'opinió de la gent que tenim a la taula, l'Antonio Baños, la Sara González, la Milagros Pérez Oliva i el Josep Lluís Martí, sobre diverses qüestions, que és la, entre altres coses, el debat al voltant de la situació actual, que és les hores absolutament decisives, ara fa 32, 33 hores del terratrèmol. Això vol dir que en les primeres 48, que són les decisives per trobar supervivents, ara és el moment de fer-ho. Ara tots els serveis d'emergència han de treballar fort, però després vindrà la segona fase, que és la de com es reconstrueix això i com es gestionen aquestes ajudes. Deixeu-me saludar una persona que coneix extraordinàriament bé i que s'incorpora a la tertúlia del Via Lliure ara mateix, que coneix extraordinàriament el Marroc, que hi hem parlat una pila de vegades quan es tracta de qüestions geopolítiques, però ara també és necessari per entendre què és el que està passant. L'Ignacio Cembrero, periodista, que és absolutament especialitzat en el Marroc. Què tal, Ignacio? Bon dia.
Hola, muy buenos días desde Madrid. Encantado de saludaros a todos.
Ignacio, quina és la situació, pel que tu saps, d'aquesta zona molt aïllada de les muntanyes de l'Atlas? Si hi ha realment pobles, petites viles que hagin quedat absolutament arrasades.
Yo creo que han quedado absolutamente arrasadas, efectivamente, y probablemente los socorristas todavía no hayan podido llegar hasta allí, y ni siquiera el ejército. Ahora bien, tiendo a pensar, y soy optimista, que no ha habido en esas zonas muchos muertos. ¿Por qué? Pues porque son casas de una sola planta, normalmente, son casas de arcilla, y yo creo que si se derrumban ese tipo de pequeños edificios pueden causar heridas, pero es difícil de verdad que sepulten por completo a los que viven allí. Por eso creo que cuando finalmente los equipos de salvamento lleguen hasta esos pueblos remotos del Alto Atlas, es difícil porque además hay muchas carreteras cortadas, habrá una tragedia, pero no será de grandes proporciones. Espero no equivocarme.
He de dir que per les dades que teníem des del govern del Marroc, la gran majoria dels morts no eren a Marràqueix, en absolut. O sigui, estem parlant de 2.000 morts, n'hi ha, em sembla que 13 o 15 a Marràqueix, sinó que bàsicament aquesta província, que m'agradaria que m'expliquessis com és i què és, que és la província de Al-Haus.
Al-Haus, sí, está a unos 70 kilómetros aproximadamente al sur de Marrakech, camino de Agadir, pero en el interior, no en la costa, y es una zona montañosa, relativamente poco poblada, es una zona rural, prácticamente no hay ninguna ciudad, y también es una zona nada turística, con lo cual, hay ya un francés que ha fallecido, según han reconocido las autoridades francesas, pero no creo que en esa zona haya muchos extranjeros víctimas del terremoto. En algún otro sitio, aparte de franceses, también ha habido, creo, algún otro europeo por lo menos herido, pero ahí yo creo que es una zona donde solamente hay una población rural marroquí, por cierto, muy, muy pobre.
Coneixes bé el Marroc, Ignacio? Tu creus que està preparat per assumir les tasques ara mateix de cerca de supervivents, o hauria d'acceptar l'ajuda, o tindria sentit que acceptés l'ajuda d'altres països, com pot ser en aquest cas Espanya?
Sí, no me cabe la menor duda de que Marruecos va a aceptar la ayuda de todos aquellos que se la ofrezcan, empezando por supuesto por el gobierno, las autoridades de España, que han sido muy solícitas, pero no solo, también Francia, que hoy en día atraviesa una mala relación con Marruecos, ha hecho propuestas generosas ayer el presidente Macron. Marruecos necesita la ayuda internacional para reconstruirse, y yo creo que además, como es un país en general muy apreciado por, digamos, la comunidad internacional, por los países occidentales, etcétera, pues habrá una movilización importante para ayudarla. Hay que señalar que Marruecos es un país mucho más pobre, por ejemplo, que Turquía, golpeado este año también por un terrible terremoto. Por tanto, para levantarse, para reconstruirse, necesita más ayuda internacional que la que pudo solicitar Turquía. El Estado marroquí no tiene los medios del Estado turco. El ejército marroquí que está desempeñando un gran papel, no tiene los medios del ejército turco, ni muchísimo menos. Además, está muy volcado en el Sahara y bastante ausente del resto del país. Así que sí, Marruecos dará la la bienvenida a esta ayuda, primero para salvar vidas y en un segundo, en una segunda etapa para reconstruir.
El Marroc ja va viure un terratrèmol important l'any 2004, a l'UCEMAS, allà va haver-hi 600 morts, era d'una magnitud una mica inferior, Ignacio, però es podria, creus que hi ha, evidentment els terratrèmols són desastres naturals importantíssims, si tens un terratrèmol de 6.9, 6.8 o 7 hi haurà problemes, és obvi. El país es podia haver preparat d'alguna manera per rebre-ho millor d'alguna manera o prevenir-ho millor de com ha estat?
Bueno, en Marruecos se construye muy mal, sobre todo en los barrios humildes, quiero decir, con materiales deficientes, y como siempre son, digamos, los pobres los que pagan el pato de estos, de los que más sufren estos terremotos, porque sus viviendas son evidentemente mucho más endebles, y eso se ha visto en Marrakech y lo verán los socorristas cuando finalmente lleguen al corazón de la provincia de Aljaus. Lo que pasó en el Rif era, estamos hablando del año 2004, hubo sí. 629 muertos para ser exactos, fue la primera gran tragedia del reinado de Mohamed VI, yo creo que esta, la que ha pasado ayer sábado, es con diferencia la mayor, el número de muertos ya triplica con creces a la tragedia del Rif. Bueno, lo que pasó en el Rif quizás era un poquito más previsible, porque es verdad que el Rif es una zona muy, muy sísmica, y desde luego, pues la reconstrucción se puso muy bien en marcha, y una de las razones, no es la única ni mucho menos, de la revuelta del Rif en el año que empieza, en el año 2016 y 2017, la revuelta que moviliza a gran parte de la población, sobre todo los jóvenes rifeños, son un poco las secuelas del terremoto de 2004, es decir, aquí seguimos igual de mal o peor de lo que estábamos en 2004, cuando los rifeños fueron golpeados por ese terremoto. Yo estuve ahí en el terremoto de 2004, en aquellas fechas, el ejército también jugó un papel crucial. Contaré una anécdota muy típica de lo que es Marruecos y cómo funciona en Marruecos. Nada más producirse el terremoto, que fue el 24 de febrero de 2004, el primer ministro de entonces, Driss Getú, que era un empresario que de forma, yo diría, un poco casual y accidental, pues llegó a ser primer ministro, quiso ir a allí para ver bueno, la situación, ver los destrozos y dar ánimo a la población. Y llegó, pero que tuvo que darse media vuelta, no pudo prácticamente salir del avión, porque la prioridad es el rey, el primero que tiene que ir es el rey, y el rey fue el día, finalmente a los cuatro días, el día 28 de febrero, el rey también fue a visitar el Rif. Por ahora, ninguna autoridad marroquí ha ido a ver la zona siniestrada, ni siquiera a Marrakech. Cuando digo ninguna autoridad, pues digo, por supuesto, ningún miembro del gobierno, ningún miembro de la familia real y tampoco ningún consejero real. Es más, los twitters de los, por ejemplo, del primer ministro, a mí me parece impactante, de Ahnous, que es el actual primer ministro de Marruecos. Él cuenta sus actividades hasta el viernes, y después, desde la madrugada del sábado hasta las 8 de la tarde del sábado, que se celebra la reunión que preside el rey, hay un vacío total en el tuit. No tiene nada que decir sobre la tragedia que está sucediendo en su país. Le pasa a él, le pasa a otros ministros, le pasa a Laftit, el ministro de Interior. No tienen nada que decir porque el rey no se ha pronunciado, y por eso ninguno de ellos, que podían haber cogido un avión, el aeropuerto de Marrakech ha estado abierto, que podían haber cogido un helicóptero hasta las zonas siniestradas, no ha ido a visitarlas porque había que esperar al rey, y habrá que ver ahora si el rey se desplaza o no a la zona siniestrada, com hizo en 2004 al cabo de 4 días.
És una barbaritat el que està explicant ara mateix l'Ignacio, o almenys vist des d'aquí. O sigui, és incomprensible que un govern no es pugui desplaçar o no pugui desplaçar membres en una de les pitjors catàstrofes naturals que ha tingut un país, perquè el rei encara no ha arribat. El rei que estava a París, Ignacio, i que va trigar bastant a agafar un vol per tornar cap a Rabat.
El rey estaba de vacaciones en Francia desde el 1 de septiembre, entre su castillo de Metz al norte de París y el palacete que compró en 2020 en París, al lado de la Torre Eiffel, y emprendió vuelo. Le mandaron en la noche, en la madrugada del sábado, de ayer sábado, le mandaron dos aviones para que él y su séquito pudieran volver en cualquier momento. El último de los aviones llegó a las 7:30 de la mañana el sábado aproximadamente, y el rey decidió emprender el regreso hacia las 2:30, a las 3 de la tarde despegó el avión de París rumbo a Rabat. Yo tuve algunas dudas, pensé que quizás en vez de ir a Rabat iba directamente a Marrakech, donde además el rey posee dos palacios. La ciudad de Marrakech es la única ciudad de Marruecos donde hay dos palacios reales, y si no, el rey fue a Rabat y presidió allí una reunión, y a eso de las 8 de la tarde tuvimos un comunicado sobre esa reunión de trabajo que había presidido Mohamed VI con algunos miembros del gobierno, no todos, y sus colaboradores. Y efectivamente, desde las 11 de la noche del viernes, hora marroquí, que es cuando tenemos las primeras noticias del terremoto, hasta ayer a las 7 de la tarde, hora marroquí, 8 de la tarde, hora peninsular española, hay un silencio absoluto, por supuesto, de la casa real, pero también del gobierno y de los consejeros reales. Nadie habla, excepto el primo díscolo del rey, que vive en Boston, es el príncipe Mulay, y que él sí pone un tuit desde su residencia en Boston, dando el pésame y expresando su tristeza, pero todos los demás guardan silencio, excepto un comunicado del Estado Mayor, que es una cosa curiosa, es la única expresión, digamos, d'una institució de...
Ui, que se'ns talla. Ara mirem de recuperar l'Ignacio Cembrero amb les mirades dels tertulians aquí, el Banyós, la Sara, la Mila i el Josep Lluís, vaja, de sorpresa, perquè efectivament és la gran pregunta, com es gestiona. Ara recuperarem l'Ignacio Cembrero, perquè estava sent molt interessant, com es recupera un país així, que té aquestes jerarquies, que té aquesta falta d'infraestructures i que el govern no pot reaccionar oficialment perquè, noi, el rei no hi és. I el rei on és? A París. Bueno, ja tornarà, doncs. I fins a les 8 del vespre, perquè no hi ha una reunió, passen 24 hores fins que algú pugui dir absolutament res del que líders de tot el món hi han dit.
Efectivament. Però imagina't, a més, dos residències, entre elles, palaus i
a Marràqueix.
A Marràqueix. I a París. És a dir, a veure, bueno, ja ho hem dit sempre, no? És una estructura política que té molt de medieval, no? I que malgrat que en els darrers anys ha volgut fer veure que es modernitzava, en realitat és una estructura jeràrquica absolutament paralitzant i ineficaç, i bueno, no t'ho pots imaginar. Primer, el rei no té per què ser el millor estratega en situacions d'emergència brutal com aquesta, però si tot es paralitza fins que el rei es mou, imagina't, no?
Bé, és que de fet és una demostració d'absolut menyspreu del rei, fins i tot a la seva població, en un moment de desgràcia absoluta, i quan probablement més la població necessita el suport i l'acció governamental i institucional, no? I de fet també aquesta solidaritat internacional de la qual ens parlava ara l'Ignacio, que em semblava també molt interessant, no?, apuntar que malgrat les males relacions del govern francès, per exemple, amb el marroquí, doncs la solidaritat, el fet de poder enviar ajuda al Marroc, sobrepassi aquests intríngulis polítics, no?, aquestes batusses polítiques, perquè estem davant d'una catàstrofe natural on no han de preval de les banderes de cap tipus, i això ho hem d'entendre molt bé des d'aquí. En aquests moments a Catalunya tenim més de 235.000 catalans d'origen marroquí que estan plorant per la mort i la pèrdua de veïns i familiars, i per tant ens toca molt de prop, també geogràficament i també per una qüestió de vincles històrics i socials en el nostre present. És important que arribin els serveis d'emergència que s'estan prometent, no?, perquè moltes vegades també veiem declaracions declaracions públiques de líders polítics sense saber si realment doncs, aquests serveis d'emergències no només arriben, sinó que arriben al màxim d'aviat possible, perquè les primeres hores, ens ho estan dient els experts, són clau per poder trobar supervivents. I després, les preguntes que apuntava el Xavi, no?, que són molt interessants, i ara què, no? Aquesta reconstrucció, com es garantirà? I sobretot, si es garantirà una reconstrucció de forma igualitària. I ho dic perquè tendeixen a passar que quan estem parlant de destins molt turístics, en aquest cas Marràqueix, es destinen molt més recursos a reconstruir aquestes ciutats, no?, com una mena d'aparador de cara al públic per recuperar ràpidament el turisme, però què passa amb la resta de poblacions, no?, amb aquests pobles, amb aquests poblats més petits, que l'Ignacio ens recorda que viu gent encara molt més vulnerable, no?, i que són pobles que no visita generalment el turisme, però que tenen una necessitat igual o major, no?, que la dels veïns de Marràqueix.
Jo ara, quan sentia el Cembrero, pensava, tenia una sensació una mica contradictòria, perquè clar, tots tenim l'imaginari de què és l'administració de Marroc, i ara l'han acabat de corroborar. I per altra banda, hi ha la necessitat absoluta i imperiosa de que la gent es mobilitzi i faci ajudes. I aquest matí llegies aquest final de la Najat al Hajmi.
Mira, ho torno a llegir perquè no ho hagi sentit. Najat al Hajmi, que a més a més serà pregonera de la Mercè, quan estem parlant de la vinculació entre la població marroquina i el país, és evident. O sigui, la pregonera de la Mercè és una escriptora reconegudíssima de casa nostra, que va néixer al Marroc. Bé, escriu un article que està molt bé i que diu ojalá esta vez, a diferencia de lo que pasó en el terremoto de Lucemas, las ayudas de la solidaridad internacional y de los marroquíes en el extranjero encuentren vías seguras para llegar a los afectados y no se pierdan por el camino.
Clar.
Que és la gran pregunta. Si ara hi ha una pila de gent que ens està escoltant, o que d'altres llocs del món, de França, de poblacions que potser tenen aquesta vinculació, que pensen, com puc ajudar? Què puc enviar? Organismes de tot tipus, ONGs que hi ha a Catalunya, d'origen marroquí o no, que diuen, va, comencem a enviar coses cap allà, tal... Com es garanteix que això arriba? I arriba on ha d'arribar.
Però també o sigui, també a mi em fa por que el fet de que la gent tingui sospites de això no arribarà, no mobilitzi les ajudes, perquè llavors el qui al final ho paga sempre és el mateix,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
De fet, les entitats d'aquí primer estan demanant que es determini molt bé què és el que es necessita, no? Perquè s'han trobat en altres ocasions doncs, una allau de donacions de potser materials que eren després sobrers i en canvi faltaven altres coses que no s'havien llistat, i per tant, cartografiar exactament què es necessita i a on, i les quantitats, doncs ajuda molt a almenys disposar del material que s'ha d'enviar. Altra cosa és després com es garanteix el que deia, no?, que hi hagi un repartiment igualitari, i sobretot tenint present doncs, el govern autoritari i farcit de corrupció que hi ha al Marroc, no?, quina és la transparència de l'eficiència d'aquesta ajuda que s'envia.
Baños i Josep Lluís.
No, per reblar una mica el clau del que deia la Milana, que no és que sigui una estructura política medieval, sinó que és religioso-política, perquè el rei de Marroc és el príncep dels creients, és a dir, té una dimensió religiosa específica, amb la qual cosa fa més complicat que fem un equivalent a les figures, diguéssim, de cap d'estat europeu o occidental, no? És a dir, per això també a vegades penses, hòstia, i aquesta dinastia, aquest rei no té oposició, no caurà, bueno, és que és...
Més complicat que...
No és com si fos un papa, però té una dimensió molt més potent, a més, la creació mateixa del Marroc contemporani va lligada a la monarquia, amb la qual cosa no és una figura que entra en el joc polític, sinó que sempre està fora del joc polític, faci el que faci una mica. Llavors, clar, és complicat que des d'aquí entenguem que no hi hagi més crítiques, per dir-ho, no? Però és que les crítiques estan fora del seu abast, no? Ara, de tota manera, ara que recordeu el terratrèmol de Turquia, també va haver com una mena d'esperança de que, com hi havia eleccions a Turquia, la mala gestió d'Erdogan quan va haver el terratrèmol, doncs, feix que l'oposició creixés, al final Erdogan va guanyar tranquil·lament les eleccions. És a dir, que aquí aquesta idea de que avui el rei ara si no apareix per allà i la gent s'emprenyarà i tot això, lamento creure que no funcionarà així, no?
Josep Lluís.
Sí, jo crec que és important, primer, com dèieu tots, distingir l'ajuda immediata de les primeres hores de l'ajuda que va dirigida a la reconstrucció. Són dos moments diferents i els actors que han de donar aquesta ajuda també són diferents. Respecte a l'ajuda per la reconstrucció, que depèn de com que quasi és més important que l'altre, no? Les dues són importants, evidentment. Però respecte a l'ajuda a la reconstrucció, massa raons per ser optimistes no tenim. La primera, que dèieu tots vosaltres, no? El govern local, el govern de Marroc, doncs no és el més eficient, ni el més preparat, ni el més ràpid per canalitzar aquesta ajuda. Malauradament tenim tot un historial de terratrèmols a països pobres, pensem, un dels pitjors de la història, no? El d'Haití. 300.000 morts, la capital devastada, etc. En aquell Haití, a més, és un país molt petit. Seria facilíssim, amb les escorrialles del pressupost d'Estats Units, reconstruir el país 5 vegades, no? I el mateix passa amb Marroc, que si la Unió Europea destinés una part ínfima del seu pressupost, podríem ajudar-los a reconstruir el Marroc, cosa que està en interès de tots, per cert. Vull dir, no és només un acte de solidaritat. No, les zones...
és el que vigila les fronteres sud, també, eh?
Sí, però per això, però és que és en interès
per
de tots.
Per això, no. Somreia perquè és qui regula també el trànsit de la Mediterrània.
Raó de més per preocupar-nos de que estiguin bé. No és només solidaritat el que ens hauria de motivar.
És geopolítica.
Però jo crec que això el que demostra, i ho veiem en tots els casos, no? El que demostra, una vegada més, és que vivim en un món que és absolutament global, que tots ens preocupem del que passa en el país del costat o en el de l'última cantonada del món, però al mateix temps som dependents de les estructures polítiques de cada país. I llavors això s'ha de resoldre, no ho farem ara, però hem de, com a mínim, veure una mica més enllà i veure que no podem ser dependents sempre de les estructures locals. Això ens passa no només amb catàstrofes naturals, passa amb les ajudes al desenvolupament, passa constantment. Hi ha sempre una tensió entre el paternalisme que molts països rics tenen, la temptació de caure-hi, d'arribar allà i dir-los us ajudem econòmicament,
però
per fer això i allò, no per fer el que vosaltres vulgueu, i per una altra banda ens agradaria ser deferents respecte a l'autogovern d'aquells països, evidentment, perquè són sobirans, etc. Però si ho som, llavors caiem en estructures que sabem que són molt ineficients, molt corruptes, etc.
Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí potser algú que té una miqueta més d'informació, que és la... i ara de seguida recuperem també l'Ignacio Zembrero, La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea del Govern de Catalunya, Meritxell Serret. Senyora Serret, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estàvem intentant actualitzar les dades des de les 8 del matí. No hi ha hagut canvis fins ara en l'actualització de víctimes mortals de part del govern del Marroc. Són 2012 encara, més de 2.000 ferits, dels quals 1.400 han estat crític. Seguiu sense tenir constància que hi hagi víctimes catalanes?
Ara com ara, com bé deies, de les informacions que malauradament han anat augmentant i són dramàtiques i comoen moltíssim, malauradament, ara com ara no tenim constàncies de que hi hagin catalans o catalanes que hagin patit i siguin víctimes d'aquest terratrèmol, però amb això sempre demanem això, màxima prudència, respecte, i anirem veient a veure com evolucionen. I en aquest moment estem amb una certa tranquil·litat, però també amb la màxima alerta. Hem tingut, i a partir dels telèfons que vam habilitar ahir, hem tingut trucades, hem tingut demandes de gent que estaven allí a la zona, cap d'elles era de que estigués en una situació d'emergència, era per demanar informació, consells, per tant els hem pogut anar canalitzant, i també trucades de familiars o persones d'aquí que estaven preocupades, per tant ho hem pogut anar conduint, però no tenim fins ara constància d'un català o catalana que sigui víctima directa d'aquest terratrèmol. Tot i així, insisteixo, prudència i estarem, evidentment, a la guai de com van les hores.
Deia la consellera les trucades que han rebut de catalans que puguin estar afectats pel terratrèmol. Sabeu, teniu controlats els catalans que hi viuen al Marroc i els que hi eren de vacances, consellera?
Amb la comunitat catalana al Marroc és gran, és un dels països amb els que tenim més relació, supera els milers de persones. És una informació també complexa de que puguem tenir des d'aquí, però sí que intentem, com dic, a través també de la comunitat marroquina aquí a Catalunya, a través de la nostra gent també allà al terreny, la delegació del govern de la Generalitat al nord d'Àfrica i també aquí també el personal de l'Agència Catalana de Cooperació que està també sobre el terreny, estem mirant, com deia, de fer el màxim acompanyament, d'estar en contacte amb la diàspora també allà i com dic, fiquem tots els esforços, sobretot ara en aquest primer moment, pel que és estar al costat de les víctimes, acompanyar les persones que estiguin més afectades per aquesta catàstrofe. I després, no, ja obrirem la segona etapa, que de fet, no, ja hem convocat per dimecres tot el que és l'articulació del que és l'ajut humanitari, a partir del que ens diguin les autoritats locals, dels que ens diguin també les entitats, no, i les persones que tenim sobre el terreny, de quines necessitats hi ha, i veurem com anem articulant tot aquest ajut de cooperació per frenar l'impacte, no, més directe, més immediat sobre la vida de la gent afectada per aquesta catàstrofe, i després, evidentment, amb tots els projectes de reconstrucció.
No és massa tard fer-ho dimecres, consellera?
No és massa tard. Com li dic, ara com ara, el que és més important ara és l'atenció a les víctimes. Aquí, evidentment, hi ha el que és la disposició de tots els equips d'emergència, i també el president va poder parlar amb la ministra, li va oferir, la ministra, l'ambaixadora del Marroc, li va oferir no, tots els professionals d'emergència d'aquí de Catalunya per donar suport, i per tant tot això ho tenim, no, per tot allò que ens demanin les autoritats locals marroquines per ajudar en aquests primers moments, no, que és quan van, no, com ho diria, quan estan més en risc les vides de les persones afectades. Després ve la part, com dic, de com podem anar ajudant a acompanyar aquest primer impacte, i després tota la reconstrucció. I el que necessitem també per articular bé l'ajuda és tenir informació, és tenir clares les necessitats, és tenir clar, no, com articulem aquest ajut, aquests recursos que posem a disposició la Generalitat de Catalunya, no? Vam fer una important aposta en els darrers pressupostos per poder muscular tot l'ajut de cooperació i aquest ajut humanitari d'emergència, i per vehicular-lo bé, perquè sigui útil, perquè tingui un impacte real en les necessitats i ajudi a aquesta recuperació i reconstrucció, necessitem aquesta informació, necessitem, com dic, poder canalitzar totes aquelles demandes que ens arribin de les avaluacions i de les valoracions que facin les autoritats locals i també les pròpies ONGs que estan sobre el terreny.
Clar, aquí hi ha dues fases. Una és la primera, que és la d'ajuda a buscar supervivents, l'ajuda per les víctimes més immediates, i la segona és la de reconstrucció. Consellera, crec recordar, si no corregeixi'm, que pel terratrèmol de Turquia van haver-hi bombers de la Generalitat de Catalunya o membres dels bombers que van desplaçar-se fins allà per intentar fer ajuda en les tasques de recerca. No sé si en aquest cas ho tenen previst, si ja s'hi han desplaçat, si estan pendents de fer-ho.
Com li deia, tenim diferents equips d'emergències que estan a disposició, que estan preparats i que, no, i que per moure s'han de desplaçar d'acord amb les autoritats locals i també dintre dels protocols de la pròpia Unió Europea, no? Ho fem sempre de manera coordinada, i aquí hi ha, com bé deia, equips de bombers, tenim també equips forenses, hem tingut també, no, equips d'experts amb runes i amb tàctiques i maquinàries de desenrunament. Per tant, hi ha diferents, no, també de protecció civil, per tant, hi ha una sèrie d'equips, no, això, especialitzats, preparats, i que tenen experiència d'altres, malauradament, conflictes i catàstrofes en els quals s'hi ha col·laborat, s'hi ha participat, i el fet de que es desplacin allà és sempre determinat, això, no? D'aquesta necessària coordinació a través de, no, amb les autoritats locals, i també, com dic, insistim en aquests protocols i aquesta coordinació també a nivell de Unió Europea.
Per tant, estan a l'espera de l'ordre, per entendre'ns, que el Marroc demani l'ajuda, que es coordini amb el govern espanyol i amb la Unió Europea. Sobre la segona part, que és la de l'ajuda, diguem-ne, més de necessitats, de material, etcètera, etcètera, hi ha una pila de gent que ja està preguntant i com podem ajudar ONGs de casa nostra que intenten treballar-ho per enviar material cap allà. Crec que heu fet una crida bastant explícita, m'ha semblat, consellera, no ara en aquesta entrevista, sinó en general en les últimes hores, perquè no cal donar material a la zona, sinó bàsicament plantejar-se la qüestió dels diners. Com ho hem d'afrontar per la gent que ens estigui escoltant i que tingui voluntat d'intentar ajudar el Marroc?
Sí, i això també és un aprenentatge de la solidaritat en diferents catàstrofes i aquesta mena de desastres. Evidentment, la primera reacció de tothom, jo m'incloc, és de com podem ajudar, i per tant intentem ajudar amb allò que tenim més a l'abast, allò que creiem més imprescindible i necessari, no? per poder pal·liar l'impacte d'aquestes catàstrofes. I el que hem après en l'experiència és que, com deia abans, necessitem molt anar de la mà de les necessitats reals que ens traslladen, no?, les autoritats, les ONGs, la gent que està sobre el terreny, i fer-ho d'una manera que sigui eficaç i eficient. Ens hem trobat en el passat, no?, que recollíem materials, que recollíem aliments, però després hi ha tota una, per dir-ho així, una odissea logística per fer arribar aquests materials, aquests aliments, i no sempre, no?, ens en sortim de que arribi bé ni que es doni resposta al que necessàriament fa falta allà. Per tant, necessitem poder prioritzar, necessitem poder enfocar i orientar bé tot aquest ajut solidari, tota aquesta vocació solidària de la ciutadania. I per això, com deia, ja hem començat aquesta campanya comunicativa, i ho fem també sempre de manera coordinada amb les ONGs, perquè aquesta solidaritat es traslladi a través de fons econòmics, a través de donacions, i que es pugui, aleshores, juntament amb les ONGs en el terreny, amb les autoritats locals, destinar el que fa falta a cada moment, que puguem ser el màxim d'eficients i, sobretot, també que tingui un impacte real o el màxim d'acurat a les necessitats que a cada moment tenen la població in situ.
Meritxell,
per tant, això en cap cas vol dir que no es valori altres tipus de donatius materials, en cap cas. Però sí que en la mesura que puguem
prioritzar-ho. Meritxell Serret és la consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea de la Generalitat. Moltíssimes gràcies, senyora Serret.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, i només reiterar el que diem sempre, no només traslladar les condolences per la catàstrofe, sinó reiterar la vocació solidària i la voluntat no només del govern, sinó de la societat catalana, d'acompanyar el poble marroquí i totes les víctimes d'aquesta catàstrofe.
9 minuts i les 10. Gràcies, consellera.
Adéu, molt bon dia.
Hem recuperat Ignacio Zembrero, que també ha estat escoltant, crec, el que comentaven els tertulians, evidentment l'entrevista a la consellera. Ignacio, ets aquí, eh?
Sí, estoy aquí.
Val, perfecte.
Estoy aquí, no, me he ido involuntariamente.
ya m'ho ha semblat. Ignacio, estava sent molt interessant el que explicava sobre l'estructura jeràrquica del govern del Marroc. Ara hem tirat cap a un cantó en la tertúlia, i també en la conversa amb la consellera, sobre com es canalitza l'ajuda. I hem citat a la Najat El Hajmi, que ha fet aquest article al diari El País, que acaba amb aquest ojalá s'equivoquen i esta vez no ocurra lo del terremoto de Alhucemas. Què va passar amb l'ajuda del terratrèmol de Alhucemas de fa 20 anys?
Bueno, una parte de la se escribió, se dijo, se investigó, una parte de la ayuda efectivamente no había llegado a sus destinatarios. Eso ha pasado en este caso y ha pasado en algunos otros casos en Marruecos. Dicho esto, el país de todas formas va mejorando. Primero, hay dos tipos de ayuda. Hay la ayuda, lo que yo llamaría la ayuda, y antes lo hablaba y vosotros en la tertulia, hay la ayuda inmediata, la ayuda para salvar vidas, la ayuda para dar tiendas de campaña para que duerman aquellos que ya no tienen techo debajo del cual dormir. Yo creo que esa ayuda es una ayuda que transcurre, digamos, sin demasiados trastornos. Lo importante es lo que puede venir después, que además en términos económicos es más cuantioso, es la ayuda para la reconstrucción. Y efectivamente, en un país en el que hay corrupción, siempre hay riesgos. Es verdad que en el 2004, pues una parte de la ayuda destinada a los rifeños aparentemente nunca llegó a sus destinatarios. Esperemos que no pase lo mismo aquí. De todas formas, la ayuda internacional, lo vuelvo a insistir, es importante porque Marruecos es un país con relativamente pocos medios, no es ni siquiera, ni mucho menos, Turquía. Y hay algo muy llamativo también en el comunicado que, tras la reunión que presidió el rey, fue publicado por la Casa Real marroquí, y es que piden la contribución ciudadana para la reconstrucción y abren dos cuentas, anuncian la apertura de dos cuentas corrientes donde piden contribuciones voluntarias. Una es el Tesoro, la Dirección General del Tesoro de Marruecos, y la otra está en el Banco Central.
Y es cridaner, es llamativo. A mi també m'ha cridat l'atenció, Ignacio. O sigui, quan he vist que el rei, que insistim, ahir encara no havia arribat a determinada hora, obria, feia un missatge, deia que obrim comptes corrents i tota la pesca, t'ha cridat l'atenció, Ignacio, que fossin dos comptes diferents?
Bueno, no que fueran dos cuentas diferentes, sino que el Estado, digamos, recurra ya en un primer momento a las contribuciones voluntarias. Se podía haber anunciado en esa reunión que se aprobaba una partida de presupuesto extraordinaria del dinero público para, digamos, ayudar a las víctimas. Y es verdad que se anuncian una serie de medidas, sobre todo, pues eso, de movilización del ejército, de movilización de los equipos de emergencia, de reforzar los turnos en los hospitales, pero también se recurre ya de inmediato a la ayuda privada a través de esas dos cuentas para reconstruir el país o reconstruir las zonas afectadas.
5 minuts i les 10 del matí. Ignacio, ha estat un plaer parlar amb tu. Has fet una masterclass, com fa habitualment, del Marroc, de la seva estructura també geopolítica i d'algunes d'aquestes zones. Esperem que efectivament no succeeixi com el que va passar fa 20 anys i haurem d'estar pendents també d'aquestes hores claus, decisives, en què es troben supervivents a sota les runes. Evidentment també pot passar com a Turquia, que al cap de 10 dies hi havia algun cas d'algú que es trobava sota les runes, però certament no és el més habitual. Ignacio, una abraçada, moltíssimes gràcies.
Una abraçada a vosotras i vosotros i muchas gràcies.
5 minuts i les 10, ara tornem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Vermell,
roig,
grana,
carmesí,
clam,
bram,
crit,
alarit,
tardo,
vespre,
capvespre, hora baixa, gresca, serau,
festa,
xerinola,
papallona,
boliana,
palometa,
parpallol.
Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Descobreix els màsters presencials i online de La Salle. Inscriu-te a les sessions informatives a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances
i Torrons Vicenç, us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 km.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport. Via Lliure amb Xavi Bundó.
I també amb Antonio Baños, amb la Sara González, amb la Milagros Pérez Oliva i el Josep Lluís Martí. I el Jordi Armenteres, que el teníem oblidat, pobre. Armenteres, alguna novetat?
No, no passa res. A veure, era molt interessant la conversa que teníeu amb el professor Cembrero per acabar de contextualitzar qui és Mohamed VI. Bueno, és allò que, clar, i quan comences a preparar el viatge, que baixaràs aquí d'escopetejada, comences a mirar dades del país, del cap de l'Estat, aquestes històries, Mohamed VI a tots en són una mica, però per contextualitzar-lo, Mohamed VI, ell com a persona, segons Forbes, és la cinquena persona més rica de l'Àfrica. Què té aquest senyor? No és que tingui els dos palaus d'aquí de Marràqueix, ni els dos palaus de França on hi estava de vacances, sinó que té 12 palaus amb un seguici de 1.100 servents. Això ho explica Forbes. Què valen aquests 1.000 servents? 1 milió d'euros cada dia. Quant té aquest tipus? 5.700 milions d'euros. És la fortuna estimada per Forbes. Fa parell o tres anys es va comprar un dels velers més grans del món, 90 milions d'euros, que té 70 metres d'eslora. Vosaltres ho dèieu, les tres decisions que prenen ahir al vespre és la primera, tres dies de dol, que no sabem ben bé per què serveixen, però vaja, sol ser habitual.
Bueno, que és protocolari.
La segona...
S'ha de fer, doncs molt bé, d'acord.
Segona, prioritzar ajuda a ferits i orfes. Mm-hmm. Hi ha una línia de crèdit, una línia d'ajudes... No, s'han obert aquests dos comptes corrents perquè els ciutadans del país puguin donar diners. Un senyor que té 5.700 milions d'euros.
Algun comentari aquí a la taula?
No, les xifres canten.
No, jo no sé qui ho ha dit, no sé si eres tu, deies un país empobrit és diferent, un país pobre que un país empobrit. Uh-huh. És a dir, a vegades hi ha països que estan empobrits pels seus dirigents, bueno, hi ha vegades, sol ser, perquè a més el Marroc, ara que parlàvem del seu paper geopolític, té unes forces armades absolutament hipertrofiades.